Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels catalans més destacats de tot el segle XIX és, sens dubte, el general Joan Prim. En un segle en què les guerres, els conflictes armats i les sublevacions es van superposant unes sobre de les altres, la figura de Prim destaca naturalment. Militar professional, liberal i afavoridor de la modernització de les estructures d'un estat absolutament desastrós, el general de Reus tindrà un paper protagonista en la vida política espanyola durant els 30 anys centrals del segle. Però malgrat que els aspectes positius de l'obra de Prim són molts, tampoc es pot deixar de banda que la seva actuació està sempre pensada en termes de poder i no dubtarà mai en bombardejar ciutats, Barcelona entre elles, o afusellar qui sigui si amb això aconsegueix els objectius que s'ha marcat. Prim serà un militar destacat en els conflictes carlins, en l'organització dels liberals progressistes, en la política exterior espanyola, en l'agitació militar i fins i tot en la recerca d'una nova dinastia per la corona. Estarà present en la guerra russo-turca, a la d'Àfrica, la intervenció a Mèxic que acabarà amb l'afusellament de l'emperador Maximilià i també participarà, encara que indirectament, en els primers episodis de la Guerra Larga a Cuba. Viurà un temps a San Juan de Puerto Rico, a Veracruz, a Londres, a París, a Constantinople, visitarà mitja Europa i fins i tot arribarà a conèixer els Estats Units de la guerra de secessió nord-americana. La seva intervenció serà l'excusa que Bismarck utilitzarà per provocar la guerra franco-prusiana i fins i tot la seva mort, l'assassinat de Prim en un atemptat en els últims dies del 1870, serà objecte d'una polèmica que encara dura a hores d'ara. Anem, doncs, a recórrer tots aquests escenaris de la mà del general Prim.
En Guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
I comptem, com sempre, amb el nostre professor d'història particular, el professor Oriol Junqueras.
Hola,
benvingut.
Gràcies.
La vida d'en Prim, jo no sé si es pot fer un paral·lelisme entre la vida d'en Prim i la història d'Espanya, perquè Prim neix a l'encabat de la Guerra del Francès i mor gairebé amb la restauració borbònica.
Exacte. Prim viu gairebé uns 60 anys, i per tant la seva vida, en primera fila de la política i dels esdeveniments militars de l'estat espanyol, la seva vida pot ser una guia, doncs, per entendre o per ajudar-nos a entendre una mica l'estat espanyol de l'època. Prim neix el 1814 i mor assassinat a finals de 1870. És un període que ara, així d'entrada, les generacions més joves els hi pot semblar molt llunyà, perquè ara ja estem en el segle XXI, i això del segle XIX sembla que faci dos segles enrere. Tot i així, és un període que ha condicionat de forma decisiva la història de l'estat espanyol i de Catalunya. És l'època de les construccions de les línies de ferrocarrils, dels primers passos de la industrialització, de l'aparició d'un moviment obrer, de l'expansió de la ciutat de Barcelona, etc, etc. I, per tant, és un període històric que ha condicionat absolutament tota l'època contemporània.
Tenim també amb nosaltres avui el professor Borja de Riquer, el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma. Benvingut i moltes gràcies per assistir aquí a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Prim comença a destacar-se, perquè ell no és precisament d'una família molt rica ni molt destacada, comença a destacar-se amb la Primera Guerra Carlina.
Sí, primer és un fill d'un notari, que liberal, que ha participat en la Guerra del Francès, el pare, i que el pare s'incorpora amb els liberals a la Guerra Carlina. Precisament el pare morirà a la guerra, i ell, de molt jove, ja amb 20 anys, i comença des de sota, com a milicià. I de milicià farà una cursa molt ràpida, de manera que, en acabar la guerra, cap a l'any 40, pràcticament ja és coronel. És a dir, que tot és per mèrits de guerra.
Amb 7 anys, per tant.
Amb 7 anys. Val a dir que en aquell moment, per exemple, hi ha altres casos, Espartero és similar, encara que és més gran, Espartero comença de soldat i acaba capità general, i Prim és el mateix, és a dir, Prim comença de voluntari i passa a tinent, a capità, a comandant, fins a l'acabar la guerra com a coronel. Ara, aquesta és la faceta fonamental. És un militar que sorgeix de la guerra civil entre els liberals contra els carlins i de la construcció que tot el nou món del liberalisme polític. I llavors l'activitat política i militar de Prim estarà marcada pel fet de quina mena de forma pren el sistema liberal que ha guanyat la guerra i, per tant, les relacions polítiques que s'estableixen, no, les noves relacions polítiques que s'han d'establir un cop, diguem-ne, liquidat el problema carlí en aquesta primera etapa.
Perquè ell durant la guerra ja demostra interès en la política o és a posteriori?
És una guerra molt política. És una guerra civil. Tota guerra civil és una guerra política. Molt més perquè és una guerra en què la majoria de la gent, sobretot al començament, són voluntaris. Clar, qui va voluntari a una guerra civil és qui s'identifica amb una ideologia que té un projecte de país i un projecte de relacions polítiques i socials. I, per tant, evidentment, està clarament vinculat amb això. No és un professional de la milícia. És un jove liberal radical que agafa les armes per defensar les seves idees. Fa carrera dins de l'exèrcit i acaba convertint-se en un militar que fa política. Perquè, clar, una de les característiques del segle XIX espanyol, sobretot en aquesta etapa fins a la restauració, és que l'exèrcit serà el gran instrument de canvi polític. És a dir, els grans canvis polítics es donaran com a conseqüència de la sublevació d'una facció de l'exèrcit enfront d'una altra, els famosos pronunciaments. I per tant,
en Prim en farà diversos, a més.
Tota la vida es farà de conspirador militar polític, com Prim, com Espartero, com O'Donnell, com Narváez, tots. I llavors, clar, una de les característiques d'aquest sistema és un sistema en què els partits polítics no poden prescindir dels militars, entre altres coses perquè gran part d'aquests partits estan dirigits per militars. Llavors, és un cas molt peculiar perquè a Europa Occidental no es dona en cap cas de que un sistema liberal durant tant d'anys depengui del militarisme com a element fonamental d'orientació política.
En això cal tenir present una mica també perquè els nostres oients se situïn en Catalunya, al segle XIX, hi han 5 guerres i per tant, amb uns 70 anys, 5 guerres. I per tant és evident que els militars hi han de tindre un protagonisme important i que és molt difícil fer política al marge del conflicte bèl·lic, perquè algunes d'aquestes guerres són molt llargues. La primera carlinada és la guerra dels 7 anys, 1873-1840. La guerra del francès ha sigut una guerra llarga. Per tant, és molt difícil fer política, és molt difícil tindre projectes polítics al marge del que és el conflicte bèl·lic, i el conflicte bèl·lic tampoc es pot entendre sense aquests projectes polítics. Per això va molt lligat la figura del polític i del militar en l'època. Tots els grans polítics espanyols pràcticament són militars fins a 1870, fins a 1880, diguem-ne.
De fet, tot just acabat la guerra, l'any següent, en Joan Prim ja serà escollit diputat per Tarragona. O sigui, per tant, diguéssim, és acabar la guerra i començar la carrera política immediatament.
Ell acaba la guerra com un dels herois, i els primers títols nobiliaris ja se li donen com a conseqüència de la guerra.
El comte de Reus.
El comte de Reus, que és el primer títol que se li dona.
I comte del Bruc.
Sí, és molt bonic també, aquest, eh?
El del Bruc, perquè ha fet unes batalletes per allà pel Solsonès i pel Bages, li donen el títol del Bruc. Llavors, evidentment, rentabilitza el seu paper de militar destacat presentant-se políticament com a diputat per Reus, perquè és la circunscripció de Tarragona, però és per Reus. Això és molt corrent, és a dir, la classe política de l'etapa isabelina, lògicament, és gent que gran part s'ha format en la guerra, siguin militars o siguin civils. I, per tant, la gent que ha destacat en la guerra, sigui més moderada o sigui més progressista o fins i tot demòcrates, és gent que ha sortit del conflicte bèl·lic i estan marcats per la guerra.
Ell, quin és la seva, el principi de la seva assistència al Congrés a Madrid? Es destaca o simplement és un diputat més? Ell es presenta pel Partit Progressista.
Bueno, és que també el problema és que els partits llavors era una cosa molt diferent al que avui entenem per partits. De fet, es podien dir que eren tendències en el que veritablement un podia trobar diferències respecte d'altres, però no estaven ni estructurades com a partit, ni disciplinades, ni tenien un programa coherent, ni acceptaven un gran lideratge.
Això recorda molt més el Partit Demòcrata i Republicà nord-americà que no pas els partits europeus
actuals.
Tant, no?
És a dir, dins del progressisme doncs hi havia un Prim i hi havia un Espartero. I Espartero i Prim no es toleren.
No
solament no es toleren, sinó que a vegades Prim es sublevarà contra Espartero. I en teoria estan dins del mateix corrit. Prim pertany a l'ala, podríem dir, més moderada del progressisme, per això sovint està més a prop a alguns que després seran de la Unió Liberal o algun moderat, que no pas a la gent més d'esquerra del Partit Progressista. És un centrista, avui en dia diria. I per tant, per altra banda, com la política no està molt encasillada, com avui en dia, això li permetrà fer siga-sagues. I Prim te'l trobes en situacions molt diferents, és a dir, Prim, doncs el 43, bombardejarà Barcelona i Reus, cosa que li costarà políticament molt, en una sublevació contra Espartero, fent joc en els moderats. És a dir, és el sector més moderat dels progressistes que ha trencat amb Espartero.
Precisament quan s'aixequi contra Baldomero Espartero, s'aixecarà juntament amb un altre militar que ara fa una mica de repelús, el Milans del Bosch. Evidentment no el mateix, encara que per idees potser sí, no? Però no el mateix que s'aixecaria el 23F del 81, suposo la família tradicional.
És la mateixa família.
L'exèrcit espanyol es caracteritza per una certa continuïtat dels seus grans oficials, diguem-ne. Hi ha algunes famílies que tenen grans oficials a diverses èpoques de la història d'Espanya, des de la Guerra del Francès pràcticament fins als nostres dies, i per això sovint reapareixen cognoms una vegada i una altra.
Ara en Buru Topete, que també va participar, encara que a l'altra banda, el 23F, el veurem a Topete revolucionar-se en Prim, no? I Serrano, etcètera, etcètera.
El que també és curiós és que és en aquesta època quan apareixen més militars catalans, a partir de la guerra, primer de la guerra al francès i després de la guerra carlina. Aquesta, diguem-ne, nissaga de militars catalans s'exhaureix pràcticament cap a mitjans finals de segle. Ja no hi ha un recanvi, o si més no tan nombrosos ni tan coneguts. I per tant, un moment que hi ha hagut bastant, els Milans del Bosch és una família de catalans, el nom ho diu molt clarament, i molts altres, el general Baldric, molts altres, allò, noms molt catalans, això s'esgota. Sobretot el prendre un paper diferent l'exèrcit a finals de segle amb la restauració, i hi ha militars catalans, però no amb la importància que havien tingut a principis del segle XIX. Per això el cas, diguem-ne, Prim és bastant insòlid com militar i polític català.
Parlem una mica del que comentava el professor de Riquer. Aquesta rebel·lió que Prim acabarà tant contra Reus com contra Barcelona bombardejant-la, si no m'equivoco, és la rebel·lió de la Jamància, o Jamància, no sé com pronunciar-ho, que realment és un nom ben curiós. Què va passar?
Una mica el que passa a la ciutat de Barcelona en aquell moment, en el moment concret de la Jamància, és que corre el rumor de que Espartero, aquest militar progressista que, per tant, en teoria forma part del mateix corrent polític que Prim, està intentant dissenyar, o està a punt de dissenyar, una política lliurecanvista. Això, perquè tots ens entenguem, vol dir que Espartero volia rebaixar els arancels, donar facilitat a l'entrada de productes industrials britànics. Evidentment, això qui preocupa dintre de l'estat espanyol? Preocupen aquells que fan productes industrials. A l'època, Catalunya. Pràcticament només Catalunya. Llavors, davant d'aquesta possible decisió, els burgesos es posen nerviosos perquè perdran els seus beneficis industrials i els obrers es posen nerviosos perquè perdran els seus llocs de treball. i per tant hi ha una mena de protesta conjunta on participen industrials, on participen obrers, que s'oposen a aquest tipus de política. Llavors tot plegat acabarà doncs, amb el bombardeig a la ciutat de Barcelona, diguem-ne. Curiosament, Barcelona és bombardejada dos anys seguits, el 1842 primer per Espartero i el 1843 per Prim. Espartero, després del bombardeig a Barcelona, tindrà una frase d'aquestes lapidàries, i quan se li pregunta per què va decidir bombardejar Barcelona, contesta que a Barcelona hay que bombardearla al menos una vez cada 50 años para que se acuerden de quien manda.
Caram, o sigui, ens toca aviat, una altra vegada, no? Segons la frase de l'Espartero, com a mínim a la ciutat de Barcelona. La revolta, no, suposo que no triomfa ni tan sols amb algun dels seus objectius polítics.
Bueno, la revolta, el que passa que té diferents fases i es va radicalitzant. La última fase, la del 43, la que s'anomena la Jamància, el nom ve de Jamància, són els que tenen gana.
De Jamà.
De Jamà, exactament. És quan la cosa ja ha derivat cap als sectors més radicals del liberalisme democràtic, que el que ja proposen fins i tot un model de relacions polítiques que espanta a una bona part fins i tot dels progressistes, i ja no diguem dels moderats. Això és el que porta, davant d'un perill d'una revolució social popular incontrolada, a una repressió tan brutal com la que farà Prim, per cert que és una revolució, una actuació violenta, que això la gent no ho recorda, que fins i tot Aribau elogiarà amb uns versos dedicats a Prim arrel de la Jamància. Després l'Aribau amagarà aquests versos de les seves antologies, però hi ha uns versos dedicats a en Prim, d'allò que talli el coll a aquests revolucionaris de Barcelona que s'han cregut, etc. O sigui que déu-n'hi-do.
Una de les propostes més revolucionàries, sí, és, per exemple, que els impostos siguin progressius, és a dir, que paguin més diners els que són més rics, que actualment ens sembla una cosa molt normal i que a l'època va ser considerat com una cosa...
Ben normal parlar-ho, una altra cosa és que això de vegades
sí,
passi.
D'acord. En fi. Ara, a l'època ni tan sols parlar-ho, vull dir, sí. Els hi va agafar una reacció duríssima, diguem-ne.
La Junta de Sublevats de Barcelona no està gens satisfeta amb la moderació del general de Reus. Tant és així que la Junta revolta i Prim decideix acabar a canonades la rebel·lió dels barcelonins.
Arriba el dia que fou el dia de dol per Barcelona. En l'espai de 12 hores caigueren sobre la població disparats des de Montjuïc 1.014 projectils, d'ells 780 bombes i 96 granades, causant dany a 472 cases, unes incendiades, esfondrades les altres. Els veïns honrats s'armaren contra les turbes que volien fer el seu agost i per fi les tropes entraren a Barcelona. Però el bombardeig a Barcelona, amb tots els seus horrors, no fou sinó el pròleg d'un altre drama no menys terrible, doncs esclatà a distints punts de la nació un moviment insurreccional contra Espartero. En va el govern nomenar en Prim, que era molt popular a Barcelona, governador de la plaça. Però en un sol dia perdé la popularitat i mentre durà la insurrecció que s'anomenà de la Jamància, Prim s'hagué de batre amb els barcelonins que havien constituït la Junta Central, dispostos a defensar-la fins a morir. No passava dia dels mesos de setembre, octubre i novembre del 1843 sense tiros ni caroneig. Les files dels jamancios, paraula derivada del verb jamar, que en caló vol dir menjar, estaven nutrides per elements més exaltats, entre els quals començaven a distingir-se els republicans. Vestien brusa blava, pantaló gris fins a mitja pantorrilla i gorra vermella amb borla. Usaven com a distintiu una paelleta de plom de les que venen a la fira i era son cant de guerra la cançó de la paella.
Ai, ai, xim, 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 Medusa a la paella. Ai, ai, xim, 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 a la paella en Prim.
En Guàrdia.
Catalunya Ràdio. Quina cançó, no? Les coses que feien a l'època amb la Jamància. Després de la Jamància, suposo que el paper d'en Prim, diguéssim, millora respecte a l'Estat, perquè ell, davant de l'Estat, ha sigut el que ha reprimit aquesta sublevació.
En teoria sí, i llavors és quan intenta trobar el seu lloc en la nova situació política, però com aviat s'imposa en el sector més moderat de Narváez, ell es troba relativament desplaçat i fins i tot haurà d'exiliar-se. I entre aquests, entre el 43, 44 i el 54, aquests 10 anys de predomini moderat, Prim està a vegades exiliat i conspirant, a vegades pot retornar i fins i tot li nomenen en algun càrrec, com per exemple s'anirà a Puerto Rico com a governador general. És a dir, està en una situació que no acaba de trobar el seu lloc, però continua sent per això parlamentari, té uns famosos discursos, sobretot a l'any 51, un discurs molt clarament defensant els interessos dels sectors industrials catalans. Per tant, Prim ja comença a ser un dels diputats que, a més de representar un corrent polític determinat, està molt vinculat a la defensa dels interessos, sobretot dels cotoners catalans.
Aquesta estada a Puerto Rico el marcarà i li donarà encara més fama d'autoritari, perquè a Puerto Rico se'n queixen molt els puertorriquenys que reprimeix molt durament i que vol posar moltíssima disciplina.
Sí, home, primer és un militar, no cal oblidar-ho mai. A més, és un militar caracteritzat pel seu valor personal, vull dir, tota la vida destacarà llançant-se en primera línia de foc sempre, i per tant, com a bon militar, doncs, vol aplicar mesures disciplinàries. Si no ha tingut escrúpols en bombardejar Barcelona,
i
menys,
Reus,
i que... Reus, i que és la seva ciutat natal, exacte, doncs, o més tard no tindrà escrúpols en bombardejar el que sigui, per exemple, la Vila de Gràcia, ja ho veurem, doncs, menys tindrà escrúpols en posar ordre al mig dels puertorriquenys. Una mica, Prim, el que pretén en aquell moment és, per exemple, reorganitzar l'economia de l'illa, afavorir l'entrada de nous colons, etc. I llavors hi ha puertorriquenys que això no els sembla bé, i Prim, clar, adopta unes mesures molt dures, molt dures. Curiosament, les mateixes tipus de mesures que després ell criticarà, a partir de l'any 1851, per exemple, que són aplicades per altres militars espanyols a Catalunya. O sigui, en els discursos de 1851 en el Congrés dels Diputats, Prim es pregunta que quina és la intenció de l'estat espanyol, que si es pensen que Catalunya sempre ha de ser tractada com una mena de colònia i manada sempre per capitans generals. Catalunya viu amb una mena de règim d'excepció permanent, és a dir, qui mana a Catalunya són els capitans generals. Llavors Prim d'això se'n queixa, però ell mateix a vegades ho ha practicat, eh? Curiosament, en aquest discurs de Madrid, en el Congrés dels Diputats de 1851, ell denuncia la quantitat de morts, d'execucions irregulars, que s'ha produït per part de l'exèrcit espanyol a Catalunya, i donen una xifra de morts, i un diputat, Estanislau Figueres, un altre diputat, s'aixeca per corregir-lo i diu no, ja no són 140 i tants, ara són 170, perquè és que l'última setmana n'han matat a no sé quants més. Vull dir, dona una mica la idea aquesta del clima d'excepció en el qual viu Catalunya. Prim és un militar, no fa res més que el que fan altres militars, quan li toca amb ell el rebre se'n queixa, i quan té ocasió doncs ell fa exactament el mateix.
De fet, aquests 4 anys que van fins al 52, Prim estarà constantment amb aquests mig desterros, viatja per Europa, torna al Parlament. És una situació realment a hores d'ara molt sorprenent, perquè la gent amb una condemna, sí, com és el desterrament, sí, ara no s'aplica, bàsicament, però, en fi, si s'apliqués, no és una condemna per estar mig passejant per Europa i després tornar al Parlament una estoneta, no?
Això és una mostra una mica de lo inestable que era la situació política a l'Espanya llavors. És a dir, que no hi hagués un reconeixement a l'oposició. És a dir, que podia haver una tendència en el govern, però que garantís un estatus opositor als altres. No, l'oposició era l'enemic, i per tant la fracció que arribava al poder el primer que feia era perseguir violentament els altres dins del mateix liberalisme, eh? És a dir, i per tant si pujava una fracció molt conservadora dels moderats, per exemple el González Bravo, el que feia era enviar la policia i ordenar detenir els progressistes, fins i tot els més moderats. És a dir, no hi ha un sistema estable, unes regles del joc en què hi hagin procediments legals i representatius de substitució. Com es puja al poder per la força, hi ha aquella frase atribuïda a Narváez que l'important és tenir el poder i governar és resistir. Governar és resistir vol dir tenir el poder i donar garrotades a tots els altres perquè són un perill de que a qualsevol moment es poden insurreccionar. Clar, això crea un sistema absolutament viciat. És a dir, no hi ha recanvi legal. Hi ha sempre conspiradors contra el que hi ha en el govern.
El 1853, tot just una mica després, es produeix un episodi molt curiós, que és el Prim es demana i li és concedit ser enviat com a observador a la guerra russo-turca. Caram, sí. Això és demanar una cosa ben curiosa, no?
Home, és que Prim, com és lògic, està molt interessat pels conflictes bèl·lics que hi ha a tota Europa. En un moment en què hi ha grans potències com és el Segon Imperi francès, Anglaterra, i llavors un conflicte que acabarà sent la guerra de Crimea, on intervindran totes les, diguem-ne, totes les potències en aquest contenciós de l'est d'Europa entre l'Imperi Otomà i l'Imperi Rus, és lògic que un militar que té aspiracions polítiques vulgui estar en primera fila. Que passa que ell haurà de tornar corrent d'observador d'això perquè s'ha produït una nova revolució a l'estiu del 54, han caigut els moderats i hi ha una situació en la qual ell pot tornar a jugar un paper polític i torna a correcuita i no arriba a veure l'última fase que serà la guerra de Crimea d'aquest conflicte.
De fet, durant la guerra russo-turca ell resideix a Constantinople i és possible que participés en la direcció d'alguna de les batalles amb Omar Pasha, per això li concediran alguna de les distincions de l'Imperi Otomà, o sigui que ell és un observador que s'implica, clarament.
Sí, sembla que va donar consells, té dos moments importants, sembla, una vegada que es troba més o menys atrapat per tropes russes i s'obre pas a cop de sabre.
Clar, no anava sol, això s'ha de dir, Vull dir que quan es pensa en un observador, penses, pobre home, anava ell solet. No, era ell i la tropa espanyola, voluntaris catalans portava, precisament.
Mm-hmm. Doncs s'obren pas entre tropes russes perquè, clar, ja representa que estan d'observadors en el bàndol turc, perquè tothom té molta por que Rússia arribi a Constantinople i s'obri al mar Mediterrani, i Rússia fa por en aquest sentit. Llavors, les potències occidentals d'Europa, Gran Bretanya, França, fins i tot l'estat espanyol, té més simpaties cap als turcs. Llavors, en un incident, doncs, ell s'obre passa a cop de sabre, matant soldats russos, diguem-ne, cosa que els russos segur que no els hi va fer gens de gràcia.
I el Prim li devia encantar, perquè combinava la marxa...
Sí, s'ho passava bastant bé amb aquestes coses. Sí. A més, ho va fer molts llocs del món, diguem-ne, vull dir que no li devia vindre de nou. I després una altra cosa que succeeix és que durant una batalla, una gran batalla entre l'exèrcit turc i rus, doncs sembla que ell dona consells en el comandant turc sobre com guanyar la batalla i aconsegueix tindre un cert èxit, amb el qual és molt reconegut i li fan propostes perquè es quedi a Turquia, però llavors resulta que mentre té aquestes propostes això hi ha la revolució a l'estat espanyol i llavors clar, adoptar entre ser un alt oficial de l'exèrcit turc o tornar corrents cap a casa a veure si li donen alguna
però
cartera.
Això devia ser relativament habitual, no?, que un oficial estranger arribés a manar tropes...
En general, hi ha observadors, per exemple, les guerres carlines, hi ha observadors i alguns d'ells fins i tot implicats pràcticament de tot arreu, de tota Europa, tant a la Primera Guerra com a la Segona o la Tercera, ve gent de fora, entre altres coses, una mica per assabentar-se no solament de qüestions tècniques militars, sinó també de qüestions polítiques. Era una cosa bastant corrent en el 19.
Quan ell torna es troba amb el bienni progressista, que clar, no se sabia que era un bienni en aquells moments, perquè evidentment no se sabia què duraria. Bienni, aquest parell d'anys que funciona Espartero i O'Donnell com a caps, què és el que canvia a Espanya? Per què Prim se sent tan content i tan a prop? Perquè amb Espartero teòricament estava molt malament.
Però hi ha una fracció de, diguem-ne, del progressisme que també, diguem-ne, Espartero el que fa és torna a reconstruir una coalició de progressistes. I, per exemple, un dels homes en el que està més vinculat Prim, que és Pasqual Madoff, és ministre de, diguem-ne, d'Hisenda i Economia, i és un home molt vinculat a Barcelona, tot i no ser català, i que representa molt clarament els interessos, diguem-ne, dels burgesos catalans. I, per tant, Prim se sent vinculat a Madoff, que és ministre, tot i que pràcticament no es parla amb Espartero. El que passa és que aquest sistema també tindrà la seva durada, aquest durarà 2 anys, hi hauran de nou conflictes a Barcelona, arrel de sobretot la famosa vaga general, la primera gran vaga general d'obrers del tèxtil, en el qual Prim tornarà a intervenir una mica com aixafa, diguem-ne, revolucions populars. Que aquesta és una de les males fames que arrossegarà sempre Prim a Catalunya. De ser un home que d'alguna manera va apagar focs, diguem-ne, d'insurreccions socials i actuar sempre de forma molt dura i molt repressiva.
En terminologia política actual, un liberal és un seguidor d'uns principis polítics que s'enquadren perfectament en els règims democràtics. A l'Espanya de meitats del segle XIX, però, això no era ni molt menys així. Només cal parar l'orella a una sessió del Congrés d'aquells anys.
Silencio, sus señorías. Por favor, guarden silencio. Tiene la palabra el ilustre diputado señor Calderón Collantes.
Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, yo reconozco que debe haber una perfecta igualdad al concederse los derechos civiles. Yo reconozco que el último mendigo de España tiene los mismos derechos para que se respeten los harapos que lleva sobre sí que el que puede tener un potentado para que se respeten los magníficos muebles que adornan su palacio. Pero en los políticos, no.
Señorías, silencio. Dejen proseguir.
Los derechos políticos no se conceden como privilegios a toda clase de personas. No. Los derechos políticos son un medio para atender a la felicidad del país y es preciso que se circunscriban a aquellas clases cuyos intereses, siendo los mismos que los de la sociedad, no se puedan volver contra ella. Lo que conviene es que los representantes de un país sigan sus propios impulsos, que atiendan a sus propios intereses, pero que ese interés esté enlazado con los intereses de la sociedad. Así, procurando sus propios intereses, vienen a defender naturalmente, a defender los generales del país.
Anguardo.
Professor Borja de Riquer, no sembla molt demòcrata aquest liberal, eh?
És que no ho és. És un liberal, però no és demòcrata, i cal diferenciar que en aquells moments, en el món del liberalisme, hi ha uns sectors que són democràtics i altres que no ho són. Prim, en principi, no ho és. Què vol dir ser liberal però no demòcrata? És a dir, és com diu aquest discurs, creure que en principi tots són iguals, llevat del que és la participació política. És a dir, llevat dels drets en tant que ciutadà que participa a l'hora d'escollir els seus representants a l'Ajuntament, a les Diputacions i a les Corts. Aquí consideren que només tenen drets aquells que estan interessats en aquell model social, és a dir, els que ja són propietaris. Per tant, es limita la capacitat de vot i de ser elegit aquells que tenen unes determinades propietats, paguen uns certs impostos, o qualcosa vol dir excloure pues, aproximadament pues, el 70-80% de la ciutadania i quedar limitat al joc polític aquesta minoria. Els altres són ciutadans de segona, que en teoria tenen uns drets de ciutadans, però en canvi el que és la participació política no. Aquest és el gran tema de debat, no solament a Espanya, sinó a tota l'Europa. Problema de com el liberalisme acaba democratitzant-se. Un dels problemes que vindrà és això. Hi ha totes unes famílies, com és el progressisme, com és el moderatisme, que en principi són simplement liberals. Els demòcrates a Catalunya i a Espanya són bàsicament els republicans, que ja es defineixen com a republicans, i una mica l'ala esquerra del progressisme, a la qual no pertany Prim. Una altra cosa és per pactes polítics, que l'any 68, en la famosa revolució, es vegin obligats, progressistes i unionistes, a pactar també, diguem-ne, el sufragi universal, que és el tema fonamental, diguem-ne, de l'inici de la democratització.
De fet, el 1858 es crea la Unió Liberal, que és una amalgama de diversos d'aquestes tendències que comentava, i el president del govern és un altre general, el general O'Donnell, que es caracteritzarà, aquest govern, per tenir una política exterior molt agressiva i molt diferent a la que s'havia vist fins aleshores.
Mm-hmm. O'Donnell el que pretén, i ell i la seva Unió Liberal, diguem-ne aquest sector moderat del liberalisme, el que pretenen és col·locar l'estat espanyol en una situació similar als altres grans estats d'Europa d'aquell moment. És a dir, què estan fent Gran Bretanya, França, aquests països? Doncs conquerir colònies, ocupar territoris a l'estranger, intentar garantir-se mercats, subministre de matèries primeres, etc. Llavors, l'estat espanyol, que viu relativament acomplexat pel fet de que mentre tothom s'està industrialitzant, ells no ho estan aconseguint, mentre tothom està creant unes estructures d'estat relativament modernes, l'estat espanyol no ho està aconseguint, doncs O'Donnell pensa que la via de la intervenció internacional pot ser una via per situar Espanya al lloc on teòricament li correspon, és a dir, entre les grans nacions d'Europa. Llavors O'Donnell el que fa és promoure aquestes campanyes exteriors, campanyes a vegades vistes des d'ara, que sabem com van acabar, una mica inversemblants.
Malament. Van acabar malament.
En general, podem avançar. O, en tot cas, no van acabar massa bé, diguem-ne. Potser no sempre van acabar malament, però els resultats pràctics que van tenir van ser sempre molt escassos. Llavors, clar, quan ho veus des d'ara, que saps, home, mira, allà van anar i no van fer res, no? Doncs dius, home, però aquesta gent era una mica ximple, no? Però, esclar, vist des de la perspectiva de l'època, és la possibilitat de que l'estat espanyol intervingui com a gran potència en molts llocs del món. Aquestes campanyes, per exemple, és una campanya al Marroc, perquè resulta que hi ha hagut un menyspreu d'un marroquí que passava per allà amb una pedra que marcava la frontera espanyola, i s'organitza una guerra. Guerra que no serveix pràcticament per res. O, per exemple, una campanya a Mèxic, perquè resulta que el Benito Juárez, aquest que a vegades surt a les pel·lícules, doncs ha dit que no pot pagar el deute extern, i llavors els britànics, els francesos, i els espanyols decideixen enviar tropes i obligar-li a pagar. Llavors el Prim se'n va a Mèxic, desembarca a Mèxic, ocupa Veracruz...
D'això en parlarem, d'això
sí,
en parlarem.
Aquest fa aquest tipus de discursos, tot això. Bé, són campanyes que després...
Hi ha una campanya a l'Indochina, també.
Hi ha una campanya a l'Indochina...
Aquesta no hi va, el Prim.
El Prim no hi va.
La Conchinchina, sí, sí. Clar.
Són tropes des de Filipines. Són campanyes de prestigi que tenen una doble intencionalitat, com s'ha dit, una exterior, és a dir, també podem ser una potència colonial i anem a guanyar territoris o zones d'influència polítiques i econòmiques, però també tenen un element de consum interior. És intentar incentivar campanyes patriòtiques de l'orgull de ser un país que és també una potència colonial i a partir d'aquí induir dosis de patriotisme i de vinculació popular a aquestes causes que són guerres contra pobles vistos com a inferiors i que per tant la lògica és la superioritat europea, en aquest cas espanyola, que hi vagi al Marroc enfront aquests moros,
sí,
i despectivament
moros,
que,
sí,
moros despectivament, diguem molt clarament, contra els moros que d'alguna manera s'han atrevit a ofendre'ns, això, i hem de demostrar la nova superioritat, i per tant entra molt en aquest aspecte ideològic de considerar la superioritat de, diguem-ne, espanyola enfront de els marroquins, els mexicans, o els de Tonquín, o la Conchinchina, sí, o Santo Domingo, que també és una illa que s'ocuparà. Són expedicions que tenen molt poc resultat polític econòmic, uns grans costos en vides humanes, sobretot més per mort en conflicte bèl·lic, morts per la penúria de les condicions en què està portada la tropa. Hi ha molts milers de morts de malalties de clima tropical, de mala atenció, de no portar metges, etc, etc, que no pas com resultat dels mateixos conflictes bèl·lics.
En Prim, de tota manera, m'imagino que devia estar bastant entusiasmat amb aquesta idea de la intervenció exterior comandant tropes. De fet, ell serà un dels principals protagonistes de dos dels conflictes, de la Guerra d'Àfrica i de l'expedició a Mèxic.
A la Guerra d'Àfrica, ell comanda, té un paper bastant decisiu, sobretot a la batalla de Castillejos, per això li donaran el títol, que és una de les batalles importants, al costat de la de Guanràs. Són batalles que es donen a la zona entre entre Melilla, Tetuán i Tànger, és a dir, tocant a l'estret, i que no tenen altra cosa que el resultat és una mica una zona de protecció al voltant de Melilla i poca cosa més. Són batalles relativament importants pels efectius que s'emporten. El resultat és més de prestigi polític. A Prim li va fantàstic perquè es posa una medalla més, tot i que la seva heroïcitat també després serà discutida per alguna gent. Hi ha una entrevista molt interessant que fa Joan Maragall a Mañé i Flaquer, quan el Mañé, del director del diari Barcelona, està molt vell, i li pregunta per Prim, i diu, com és això l'èxit? Diu, Prim, diu, tenia una gran habilitat per aparèixer que havia guanyat totes les batalles, per ser el més valent, diu, i molta de la gent que anava amb ell deia, aquest, diguem-ne, que no s'ha arriscat gairebé res, en canvi, en l'últim moment, és a dir, podríem dir, al moment de fer la foto, apareix com el que ha guanyat la batalla. Diu, tenia una habilitat, diguem-ne, per aparèixer que era ell. I alguns dels seus companys l'acusaven això, d'excés de protagonisme, d'atribuir-se més medalles de les que en realitat, qual tampoc no desmereix que era, diguem-ne, molt valent, però que es crea una fama, ell mateix, de ser el més valent, el que ha arriscat molt més que els altres, quan hi havia molts altres que potser s'han arriscat més, però no els hi han donat tantes medalles.
De fet, l'expedició a Mèxic, que en principi va com a militar, demostrar molt més les seves dots com a polític que no pas com a militar, perquè accions militars, a part del fet, evidentment, de comandar un exèrcit, que ja déu-n'hi-do, no en fa cap ni una, diguéssim, accions bèl·liques, en aquest sentit, i en canvi sí que fa accions de diplomàtic que li portarà molts problemes a la península.
Clar, el Prim té l'avantatge de que està casat amb una mexicana, una rica mexicana, i per tant coneix molt el terreny, i coneix l'extremadament complicat que és la situació mexicana, l'intent d'imposar en els mexicans un emperador, Maximilià, un austríac, imposat per les potències europees. Clar, ell veu que això no pot donar bon resultat, i que fins i tot sectors, diguem-ne, benestants mexicans, que inicialment podien haver donat un cert suport, això s'estan retraient. És a dir, que aquesta expedició pot acabar amb un greu desastre polític, que potser per les armes aconseguiran durant un temps mantenir l'emperador, però que això no s'aguantarà i és prou hàbil per retirar-se a temps, amb gran habilitat, perquè el Maximilià serà vençut i afusellat sí, un parell d'anys després.
És un bany de sang, eh?
Exacte. I per què? Perquè ho coneix. Ho coneix a partir dels contactes de la seva dona, i sap que la qüestió mexicana, diguem-ne, la imatge que s'ha donat a Europa del que passa a Mèxic no és l'autèntica.
Ell a Mèxic aconsegueix un pacte amb Benito Juárez respecte al pagament del deute. Com que en origen la campanya era per garantir el pagament del deute, ell ha complert, Prim ha complert, ja ha pactat allò, i per tant es pot retirar. Efectivament, el que passa que en aquell moment, en el moment de la retirada, des d'Europa això no s'acaba d'entendre, perquè, home, si ara ja els teníem guanyats, però si ara ja... I per tant, l'acusen de no haver sabut aprofitar, de no haver-se sabut quedar en el moment precís. Segurament, en aquesta vegada, Prim, tal com deia el professor de Riquer, doncs tenia tota la raó.
I l'encerta. Exacte,
i en aquest cas l'encerta. Però no tothom ho entén en el primer moment, de tal manera que quan ell torna a Madrid té que donar una explicació al Senat durant 3 dies, i és conegut com el discurso de los 3 dies. És a dir, durant 3 dies va donar explicacions de per què s'havia retirat. Això demostra que molta gent no ho va entendre.
I arriba potser el moment culminant de la carrera en Prim, que gairebé coincideix amb la seva mort, que és la seva participació, després de diversos pronunciaments, en la que es va anomenar la gloriosa revolució, la gloriosa del 68, que aconsegueix portar a l'exili, de fet, Isabel II.
Sí, bueno, diguem-ne, això és l'última fase del reinat d'Isabel II, en el que es fa molt poder una fracció moderada, absolutament autoritària, i que de fet està imposant una dictadura, ha esclòs i persegueix pràcticament a tot el ventall polític, llevat d'una petita, fins i tot, per entendre'ns, un conservador com Mañé i Flaquer, director del diari de Barcelona, s'ha d'exiliar. És a dir, perquè s'hagi de refugiar a França el Mañé i Flaquer, Déu-n'hi-do, quina situació d'haver. Llavors és que O'Donnell està a l'exili, tots els progressistes estan a l'exili, els demòcrates estan a l'exili, els republicans estan a l'exili, clar, i ha estat com resultat de la implicació de la mateixa monarca amb aquesta política. Per tant, el problema ja no és solament la fracció que hi ha en el poder, és el mateix funcionament de la monarquia d'Isabel II. El problema ja és també Isabel II. Per tant, el pronunciament que es prepara clarament ja no és simplement reemplaçar un govern per un altre, sinó canviar totalment les regles del joc, començant pel cap de l'Estat.
I el cap de l'Estat, que després de la revolució trobarà, després d'una recerca, el troba a Itàlia, l'Amadeu de Savoia serà aquest futur cap de l'Estat. I quan l'està esperant que arribi des de Savoia, perquè ha enviat un grup de parlamentaris, diguem que el primer president del govern en aquests moments, en Prim morirà amb un atemptat.
Un suceso terrible ha conmovido la ciudad y ha llenado de espanto las conversaciones que en estas vísperas de la llegada de don Amadeo de Saboya deberían ser de regocijo y para bien. Unos desalmados, amparados en la negra oscuridad, han pretendido acabar con la vida del conde de Reus y presidente del gobierno, el general Juan Prim. Cuando la berlina del presidente se dirigió por la calle de Alcalá, después de abandonar el parlamento, nada hacía presagiar que unos torbos conspiradores acecharan su paso. Cuando el carruaje, que iba sin escolta por expreso deseo del general Prim, enfiló la calle del Turco, un individuo frenó los caballos, mientras otro descargaba un trabucazo a través de la ventana de la berlina. La providencia en ese momento impidió que el general o alguno de sus acompañantes recibieran la letal carga, pero la confusión natural de las circunstancias facilitó que otro energúmeno disparara, dejando malherido al presidente del gobierno. En estos momentos, el conde de Reus descansa en su mansión y se desconoce el alcance de sus heridas, así como la identidad de sus agresores.
En guardia.
I de l'alcance de sus heridas sí que ho coneixem, perquè moriria dos o tres dies després, però de la identitat de sus agressores continuem sense saber-ho.
Bueno, es va fer una investigació a l'època, hi ha tots els indicis que acusen un polític progressista radical demòcrata, que és el Pauli Angulo. Fins i tot hi ha un estudi sobre això del Pedrol Rius, que havia estat del Col·legi d'Advocats de Madrid, home de Reus, i per tant va mirar tot. Encara queda, diguem-ne, no hi ha proves fehaents de qui són. Sembla que, evidentment, és... O sigui, qui pot estar interessat en matar Prim? Pues aquests sectors que es consideren traïts per Prim. Per tant, un sector molt radical del progressisme que el considera que, d'alguna manera, tot i haver acceptat un programa, diguem-ne, de conciliació democràtica, a l'hora de veritat està governant de cara als sectors més moderats del progressisme. I això sembla que al darrere d'aquí és aquest el sector que podia estar en organització de l'assassinat de Prim.
Però un altre dels que ha estat assenyalat era el duc, si no recordo malament, de Montpensier.
El duc de Montpensier. Però aquest era precisament era el cunyat d'Isabel II, que s'havia separat d'ella, casat amb la Maria Fernanda, amb la germana petita d'Isabel II, que era un home que aspirava també a ser rei d'Espanya i es va presentar com un dels candidats, més o menys amb el suport de Serrano i algun sector de la Unió. No crec que sigui que fos Montpensier. Evidentment, això requeriria tornar a fer una investigació seriosa. El que sí que és evident és que la mort de Prim desestabilitza bastant la situació, perquè Prim en aquell moment era clarament el líder del partit, diguem-ne, progressista, que ara es diu monàrquico-liberal, i per tant era la peça clau de l'equilibri dels revolucionaris del 68. La seva desaparició fa desaparèixer aquest líder, el partit no té una persona de recanvi, ho intentarà fer amb Sagasta, que és massa jove, amb Topete, però que no és un polític, i després hi ha un sector més moderat, que és el sector Serrano, i després està apareixent ja amb força tot el republicanisme. I per tant, diguem-ne, Prim, que era una mica el centre d'aquesta política, en desaparèixer es torna una mica més al fraccionament polític, que és el que explicarà que la monarquia d'Amadeu de Savoia, aquest rei portat per Prim, sigui una monarquia molt inestable, tan inestable que precisament en les mateixes corts decidiran acabar amb ella i proclamar la Primera República a finals del 73, començaments del 74.
Una Primera República proclamada, per tant, per unes corts monàrquiques. No deixa de ser també significatiu, diguem-ne.
Clar, molt hispà, tot plegat, això. Sempre...
Unes corts que no tenen altra solució que proclamar la República, perquè ja no tenen monarca ni candidat. I aquest és el problema de la crisi.
El temps ens ha esgotat, evidentment la figura del Prim donaria per molt més i encara més donaria l'època que va protagonitzar en part el general Prim. Professor Borja Riquet, moltíssimes gràcies per la seva presència aquí.
A vosaltres.
Guàrdia, ens ha ajudat moltíssim a entendre la figura d'aquest personatge. Professor Junqueras, moltíssimes gràcies també per participar i explicar-nos una miqueta l'entorn del general Prim. Sí. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia, una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.